The memories and waves of stamps and your blood. L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune que ataca el cervell i el sistema nerviós central. Això a la pràctica genera diversos símptomes que poden anar des de la pèrdua de control d'un múscul determinat fins a la pèrdua de la parla o de la mobilitat, entre d'altres. A Catalunya hi ha unes 9.000 persones que conviuen amb l'esclerosi múltiple. Ara al suplement parlarem amb una persona que ha tingut càrrecs polítics importants i que té l'esclerosi múltiple com a companya de viatge des de fa més de 25 anys. Avui al suplement, Miquel Buch. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
S'asseu a la cadira on acostumava venir en aquest estudi, en aquest cas com a conseller, però avui et puc tutejar, no, Miquel?
Tant,
ja et diré Miquel, perquè t'he fet moltes entrevistes parlant d'incendis, parlant dels Mossos, parlant de les càrregues policials, però avui ho farem una mica diferent.
Tant.
Crec que el 2013 vas explicar que tenies esclerosi, no? Ja fa pràcticament 10 anys.
Sí. Sí, sí. Bueno, me la van diagnosticar l'any 95 i uns anys després em vaig veure amb capacitat de poder-ho explicar públicament.
Què és l'esclerosi múltiple?
Bé, diguem-ne que jo el vaig tenir... Diguem-ne, jo l'anomeno el company de viatge. Per mi és un company de viatge, o una companya de viatge, no? Que a vegades doncs, té mals dies ella i a vegades tinc mals dies jo, no? Però que sempre la portes a sobre, no? I per tant, doncs, és una malaltia que a vegades et sorprèn, que a vegades et provoca... desconeixement de si realment tens alguna cosa a tu, t'està passant alguna cosa, o és fruit de la malaltia que t'està provocant que entenguis que tens algun problema, no? Perquè al final el problema és que el mecanisme que t'indica que tens molta escalfor en una cama o que has de caminar coix, no és que la cama estigui malament, sinó que és el, diguem-ne, el traductor que t'està dient que la cama aquella no funciona.
Recordes el moment del diagnòstic, fa 25 anys?
Sí, i tant. I crec que el recordaré fins l'últim dia que visqui en aquest món.
Sí. Què et passava?
Bé, jo estava fent... Acabava de fer l'objecció de consciència a la Creu Roja i em van oferir d'estar aquell estiu a treballar a la platja, no? I doncs això de socorrista de platja, no? I ja que estava a la Creu Roja, doncs em vaig quedar allà aquell estiu. I un bon dia, de cop i volta, tota la visió que tenia es movia verticalment, no? O sigui, tot el que veia es movia vertical, i a més d'una forma accelerada. Per tant, no podies caminar, t'havies de repenjar, perquè no sabies ben bé, imagina't que doncs, d'un dia per l'altre tot es mou. Vam anar a diversos hospitals, no? I al final em van diagnosticar això. Després de moltes proves em van diagnosticar, i sí, aquí a Barcelona, no gaire més lluny d'aquí, fent-me la prova, que és... es diagnostica segurament amb una ressonància magnètica, que és quan veuen realment que tens aquesta malaltia, no? Van descartant, doncs, si és un problema de vista, si és un problema d'oïda, si és un problema no sé què, si és un problema no sé quantos, i al final em van fer la ressonància magnètica i van veure, doncs, que els que tenim esclerosi tenim com unes taques, no? I amb la ressonància magnètica es veu.
Fa 25 anys de tot això.
Sí, sí.
El tractament deu haver canviat, no?
Molt. Molt. De fet, jo vaig començar amb dues ampolletes, una xeringa, dues agulles i una nevera, i cada 48 hores m'havia de punxar jo sol, no? I a més prendre una medicació prèvia, una posterior, perquè et generava febre, no? D'aquí ja vaig passar a fer-ho un cop a la setmana. Ara he estat un temps doncs, amb una medicina mensual que era intravenosa, i ara ja estic amb una medicina mensual que és subcutània, no?, per entendre'ns, i que doncs, a l'Hospital de Mataró m'han anat seguint i m'han anat medicant sempre que... Bueno, quan tocava, vaja.
Ha estat bastant benevolent amb tu la malaltia, fins ara.
Sí, és un dels elements que destaco i dels que em sento afortunat. Vull dir, al final, jo tinc aquest company de viatge... i per sort a mi es porta prou bé. Si més no, doncs de tant en tant em fa males passades, però són males passades de que les percebo sobretot jo, no? No vull dir, no em fa caminar malament ni em fa doncs, tenir moviments o la parla, no m'afecta la parla, no? Per sort, fins al dia d'avui. I per tant, doncs bé, jo la considero que és això, un company de viatge que en general es porta bé amb mi. Malauradament, tenim altres persones que la malaltia no és tan benevolent i els hi fa males passades, no? I els afecta directament amb el seu dia a dia o amb el seu modus vivendi normal.
Això pot canviar, què et diuen els metges?
Bé...
Perquè entenc que funcionen brots, això?
Sí, sí, són brots. De fet, jo n'he tingut i tinc seqüeles, sobretot del principi. Al principi la malaltia va ser molt agressiva amb mi, no?
Quines seqüeles tens?
Doncs a la vista tinc un ull que no hi acaba de veure massa bé, i per molt que posi ulleres no hi veig bé, no hi veig millor. No? Vull dir, les ulleres no ho corregeixen. No? I doncs tinc també un tema sensitiu a tot el que és a la part del cap, no? Del cap i de la cara. No? A vegades notes com si, per dir alguna cosa, a mitja cara et comencés a caure aigua, no? Però només és mitja, o sigui, al costat dret et comença a caure aigua per la cara, i tu notes que t'està caient aigua, no? I et toques i la cara està xuta, no té aigua, no? Però tu estàs percebent com si et caigués aigua, no? O a vegades aquí a darrere, a la part, diguem-ne, darrere de la nuca, no? Fins a mig cap, doncs notes com si tinguessis això, doncs com si et passés la corrent, no? De baixa intensitat, però com si t'estigués passant la corrent permanentment. Notes un permanentment en aquí, no? Bueno, doncs aquests brots segurament, o aquestes seqüeles, no, ja no me les trauré de sobre, molt probablement, no? I amb els anys he anat tinguent algun altre brot, però tots els he anat superant, no? Hi ha brots que es queden, que generen una lesió, i hi ha brots que, doncs, els acaba superant. Jo, per sort, doncs, tinc aquestes coses, alguna cosa a les cames, però molt, molt poc sovint.
I els metges, el pronòstic és, vas bé i això pot empitjorar o no?
Bé, un dia el meu neuròleg que conta que des del primer dia, des del primer no, però des del segon dia, per entendre'ns, que m'ho diagnostiquen, que estic amb ell, per tant, tants anys fa la malaltia, tants anys que estic amb el neuròleg, amb l'infermera, que jo sempre els destaco com que també han sigut les grans crosses, que he tingut al llarg de tots aquests anys. Vull dir, el sistema de salut d'aquest país jo crec que és molt bo, i a més compta amb grandíssims professionals, que això també t'ajuda, perquè al final tu compta amb 19 anys, no? A mi quan m'ho diuen amb 19 anys i et diuen tens esclerosi múltiple, i clar, això a l'any 95 no tens tota aquesta capacitat d'extraure informació.
I que el referent aleshores amb aquesta malaltia segurament era Miquel Martí Pol, que va acabar molt fotut.
Sí, va acabar morint. El gran poeta de referència, per entendre'ns, i clar, tu el que busques informació, però clar, ara avui dia amb el telèfon tenim la capacitat de conèixer-ho tot d'una manera immediata, no? Amb 19 anys, quan estàs en aquest centre en el qual t'ho acaben dient, doncs clar, tornes cap a casa i vas pensant, però no pots veure res, no? I doncs busques a les enciclopèdies, busques informació. I per tant, doncs, va ser un moment, diguem-ne, que bé, dur, no? Avui en dia, doncs, la informació ja hi és i es coneix, i per tant, doncs, pots d'alguna manera afrontar el cop potser d'una manera més fàcil, perquè tens molt més coneixement. De fet, jo quan ho faig públic, que em costa molts anys fer-ho, ho faig també en el sentit aquest, perquè jo me'n recordo que amb 19 anys, quan t'ho diagnostiquen, tu acabes veient que acabaràs com en Miquel Martí Pol, no? Acabaràs, doncs, amb dificultats a la parla, segurament amb cridar rodes, no? I és un cop molt fort a la vida, no? Perquè al final, amb 19 anys, t'estan dient, mira com acabaràs, no? O t'imagines com pots acabar. Clar, després de tants anys i d'haver-ho superat tot, fins al dia d'avui, d'una forma, diguem-ne, no poc dura, però sí d'haver superat els brots i de tenir una malaltia benèvola, també vaig prendre la decisió de fer-ho públic, també, perquè quan alguna persona jove, o no tan jove, o gran, se li diagnostiqués, també veiés que, bueno, hi ha en Miquel Martí Pol, però també hi ha altres cares, no?, que també, bé, doncs la malaltia pot ser un company de viatge que et permet fer vida normal, no? Jo en aquell moment era alcalde.
No t'ha impedit fer una carrera política llarguíssima, no?
Exacte. No m'ha impedit separar tres fills, no m'ha impedit fer, doncs, d'alcalde, que genera molta feina i són moltes hores, no?, i molta atenció, no m'ha impedit, doncs, fins i tot arribar a ser conseller d'Interior, no?, que també, doncs té les seves complexitats i dificultats d'una forma important, no? I avui en dia, doncs, estem aquí tu i jo, és diumenge, i estem aquí tu i jo asseguts parlant-ne amb absoluta normalitat, no? Per tant, doncs, si algú t'ho diagnostiquen, per una cara veus la part més fosca de la malaltia, però també hi ha altres cares que també et poden ajudar a veure que, bueno, potser el teu futur no és... bueno, té un punt d'esperança, no?, quan t'han diagnosticat la malaltia.
Els teus fills entenen que tens aquesta malaltia? Els ho has explicat?
Sí, sí. L'únic que... Bé, diguem-ne que un cop... quan tens un brot i ho comparteixes, doncs aquell dia te'n recordes, no? però sortosament, com que doncs, els que tinc doncs, són brots que m'afecten molt al meu interior, a la meva, diguem-ne, la meva capacitat sensitiva, més d'una vegada tampoc no, ni els comento a casa. No? És una cosa que tinc i ja està, i convic amb ella i ja està, no? Però sí, sí, ho entenen, ho saben, i saben que el pare, doncs, en un moment donat algun dia, doncs, pot tenir algun altre problema de salut, no? Mm.
Recordo que fa tot just un any, quan s'acostava aquesta data, perquè demà, com dèiem, es commemora també aquest dia de l'esclerosi múltiple a Catalunya, vaig entrevistar la Mireia Boia. La Mireia Boia, ideològicament, tu i ell esteu a les antípodes. Però, desgraciadament, us uneix que tots dos teniu esclerosi múltiple. La Mireia Boia va tenir un diagnòstic molt més tardà, feia poc que li havien diagnosticat, pocs anys, i també havia tingut algun brot bastant agressiu d'entrada, no? I parlant amb la Mireia Boia, em deia això. Tu tens clar que si aquest dia arriba en què estàs invalidada, vols decidir quan vols posar punt i final a la teva vida.
Sí, estic bastant convençuda, per no dir plenament convençuda d'això, de poder exercir el meu dret a morir dignament.
Per què creus que costa tant d'entendre això a tanta gent? El pes de la religió?
L'educació cristiana té un pes important aquí, no? Aquest patiment, no? Has de patir. Si t'arriba una cosa dolenta és perquè Déu Nostre Senyor doncs, ho ha volgut així, no? Aquest designe diví. Jo em revolto contra això.
Tu ets del que penses que s'ha d'acceptar el patiment o és preferible posar-hi punt i final en un moment determinat de la vida?
Bé, diguem-ne, aquest és un debat profund i molt personal, no? Jo sóc dels que pensa que si en un moment donat doncs, jo no he de poder viure amb una sèrie de condicions que jo entenc que són les condicions necessàries per viure, jo també he de tenir el dret i la capacitat de poder decidir, no?
Tu ets creient?
Sí, sí, sóc creient, però també penso que, bé, doncs que algú en un moment donat es troba en una etapa o en una situació personal, diguem-ne, que doncs, el cos no t'acompanya, no?, a la ment, i per tant, doncs, creus de que pots posar fi a la teva vida, doncs crec que és una decisió personal i que ha de poder decidir l'individu.
Mm. N'has parlat amb la Mireia Boia d'aquesta malaltia?
No. De fet, amb la Mireia crec que no hem coincidit ni en etapes polítiques ni en etapes personals. De fet, suposo que també hi ha una distància geogràfica que és important, no?
Sí.
Però no hem coincidit gaire, no n'hem pogut parlar. Sí que quan va manifestar-ho doncs, li vaig enviar el meu suport, no? I a partir d'aquí, doncs, la Mireia, jo, i tanta, com has dit abans, 9.000 persones, no?, aquest país, que segurament són, bueno, que són persones singulars com tothom, però que són desapercebudes per la societat en general, també la pateixen, no? Mm. I al cap i a la fi, som les persones que tenim esclerosi múltiple, més enllà de la Mireia i d'en Miquel.
Sí que segurament aquests últims anys el que s'ha aconseguit precisament és fer entendre què és l'esclerosi múltiple i que no és la fi del món, no?
Sí, i aquí jo crec que, diguem-ne, que així com hem d'agrair també tot l'esforç metge que hi ha hagut i els grans professionals que té la salut pública d'aquest país, doncs també jo crec que hi ha entitats com la Fundació de l'Esclerosi Múltiple que també jo també els hi he agraït perquè al llarg d'aquest temps també m'han acompanyat, no? M'han acompanyat tant a l'hora de visualitzar-ho i d'explicar què ens passa, però a la vegada també t'ajuda en aquells moments que estàs sol i que doncs, llegeixes aquell article, no?, que han fet d'aquell professional que explica, que aconsella, que et dona, diguem-ne, una sèrie de consells per afrontar aquesta realitat que estàs vivint i la veritat t'ajuda molt. Per tant, la Fundació, el col·legi, els representants metges, tots plegats també ajuden altres companys de medicina, hi ha altres companys de malaltia també, en moments d'aquests que estàs de cap cot, també t'ajuden. Per tant, és la suma de tot aquest complex que també t'ajuda a fer un dia a dia més avantatjós, no?, quan tenim aquesta malaltia.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Miquel Buch, que actualment treballa a infraestructures, ets el director d'infraestructures, no?
Sí.
Suposo que vius més tranquil que quan eres conseller d'Interior.
Sí, la veritat és que sí. Bé, és diferent, són feines diferents. Això no vol dir que no sigui important la feina que estem fent a infraestructures, eh? Vull dir, crec que és igual d'important com la que fèiem a interior, perquè són feines molt importants, però sí, és diferent, vull dir, ni la pressió mediàtica, no,
És una trituradora interior?
En aquest país, sí. En aquest país crec que sí. En general, bueno, de fet, només estàs d'admetre els que han estat al capdavant d'interior, no?
Des del 99 fins a dia d'avui, Xavier Pomés, Núria de Gispert, Montserrat Tura, Joan Saura, Felip Puig, Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn, Miquel Buch, Miquel Samper, Joan Ignasi Elena.
Sí, sí, són uns quants.
De tots triturats.
Sí. No, a veure...
Per què? Per què?
Bueno, jo crec que es deu a molts motius. És una feina molt intensa i segurament hi haurà algun altre conseller o consellera que va decidir no continuar a interior, no? I va decidir... I d'altres, doncs, diguem-ne, perquè, com deia, se'ls ha cremat, no? Se'ls ha triturat, no? De fet, és una feina, sobretot en la vessant, més, diguem-ne, d'ordre públic, eh? Perquè per la resta, jo crec que és una feina que és molt esperada, eh? Molt necessitada per la societat i molt ben valorada per la societat. De fet, jo quan plego de conseller els cossos que formaven part del Departament d'Interior, com era els Mossos d'Esquadra, Bombers i Protecció Civil, estaven molt ben valorats, eh? per la societat. Per tant, bé, fas una feina absolutament necessària per un país com el nostre, però hi ha una vessant, que és l'ordre públic, que aquest país, diguem-ne, la portem molt malament. La portem tots, molt malament, quan veiem els cossos policials actuar.
Per tu era una contradicció ser un independentista de soc arrel liderant políticament els operatius policials contra les manifestacions de la sentència del procés?
Bé, diguem-ne que la vida en general és un conjunt de contradiccions, no? Jo quan sóc pare, doncs, tinc una sèrie de contradiccions amb l'educació dels meus fills. Quan sóc marit, quan sóc fill, i quan ets conseller interior, i a Catalunya encara més, i més si és això, com dius tu, independentista, i doncs que has d'actuar. El que era més important per mi era, doncs, de mantenir aquesta, diguem-ne, sense deixar, o sigui, deixant... permetent, no? Perquè ha de ser així, no? La gent... Jo vaig ser el primer de viure aquella sentència com una patada a l'estómac, no? I des de la incomprensió, el rebuig, no? Aquella sentència totalment injusta per mi, no? I per tant, doncs, la gent va tenir la necessitat de manifestar-se i de mostrar el seu rebuig, no? El problema és que quan aquesta manifestació o aquest rebuig es fa d'una doncs, forma no pacífica, no? Sinó que es busca doncs, una part més de violència, aleshores, sigui pel tema que sigui, la policia ha d'actuar i ha de restablir l'ordre. Però dir sí pel tema que sigui.
Segurament el president Torra t'hagués volgut fer fora molt abans, no?
És probable. Però bueno, això ja és una pregunta que se li ha de preguntar amb ell. Vull dir, no, jo aquí no hi entro. Jo vaig fer la feina que creia que havia de fer, malgrat... Bé, clar, tu quan fas un... Quan optes una responsabilitat política, no? De les coses que has d'entendre és que la teva obra, no? La teva feina, les teves accions són pel conjunt de la societat. No són només pels que tu penses que representes o pels que pensen com tu. Val, a partir d'aquí és quan, si algú opta una responsabilitat política i accedeix i només actua pels que pensen com ell o com ella, pels que l'han votat, per entendre'ns, jo crec que és quan fa malament la política, quan fa malament el servei. Vull dir, la política gestiones per tothom, independentment del que pensis. O sigui, si un independentista es manifestava violentament, la policia havia d'actuar. De la mateixa manera com si un independentista doncs robava, no? Independentment la ideologia, no? De qui fa una acció delictiva. La ideologia a cada part i la policia ha d'actuar, val? Ara, això sí, contradiccions les que vulguis i més, perquè jo era dels que volia estar al carrer manifestant el rebuig, però em tocava fer un paper, em tocava fer una feina que, doncs, bé, per sobre del que jo podia pensar hi havia la responsabilitat.
Mantens relació amb Quim Torra?
Molt poca, però jo crec que ell s'ha volgut també aïllar, no? I ell ha passat també per un procés de president en un moment molt complex i s'ha volgut aïllar i, per tant, doncs, no coincidim gaire.
Recordo que el dia que et van cessar, que va ser un 3 de setembre del 2020, era la clausura d'un curs d'estiu dels Mossos, crec.
Sí.
I estaves fent una entrevista amb un acte mig públic, mig privat, amb la Mònica Terribas, no?
Pel Covid.
Pel Covid, amb la Mònica Terribas. I et vas emocionar allà.
Sí.
Per què?
Vaig emocionar perquè... No sé quina pregunta em va fer, però... Em va preguntar per la família Grec, no? I li vaig venir... I era un moment aquell de que, bueno, ja està, ja s'ha acabat tot, no? Perquè al final, quan fas una feina d'aquestes, tu pateixes. Però és normal que qui pateix més és la família, no? Bàsicament perquè ells tampoc no estan a totes les taules on estàs tu. Ells no estan al teu dia a dia, no? I sempre, doncs, estàs patint per la família, és normal. Jo pateixo pels meus fills quan no els veig, no? I d'altres pateixen pels seus, no? Doncs això és el mateix, no? I per tant, doncs, era allò de que ara els podré trucar i els podré dir s'ha acabat, no? I ja s'ha acabat el patiment. Pensa que a casa...
Et vas sentir alliberat?
Sí, per la part de la família, sí. Jo crec que vam fer molt bona feina, eh? De fet, nosaltres ens trobem al Departament d'Interior...
Repetiries, de conseller d'Interior?
A veure, jo crec que aquesta pregunta, amb qualsevol polític, eh? I amb vocació de servei, és dir, estic disposat a fer la feina que faci falta, no? El que passa és que l'aprenentatge, no?, del que suposa d'haver passat etapes anteriors i posaràs unes condicions o les canviaràs, les condicions que vas posar inicialment, no? Però, per què no? Jo estic satisfet de la feina. Nosaltres vam trobar un Departament d'Interior en el qual els convenis laborals no es complien. Bàsicament perquè la Generalitat no podia pagar tot el que s'havien compromès, en la qual faltaven efectius de policia i efectius de bombers, en les quals faltava material. Faltaven... Els cotxes de bombers tenien 20 i 30 anys d'història, els cotxes de Mossos d'Esquadra, per escoltar, estaven destrossats tots, no? I veníem del 155, en el qual el Departament d'Interior va ser l'únic departament que va tenir un secretari general imposat pel govern Rajoy, pel govern d'Espanya, pel govern Rajoy. Val? Després tot el que ens vam trobar pel carrer. Home, i crec que li vam capgirar la situació. O sigui, els consellers que han anat a posterior meu s'ho han trobat una mica millor. Jo em vaig trobar una situació crítica interna i crítica externa, i crec que la situació ara és més favorable.
De fet, qui et substitueix, que és Miquel Samper, de les primeres coses que fa és restituir Josep Lluís Trapero. Tu també ho haguessis fet?
Bé, és una pregunta que, digui el que digui, ara mateix, doncs, qualsevol pot entendre que estic responent allò a la babalà o que responc a uns interessos determinats. L'únic que puc dir és que jo, mentre hi era, vaig apostar per un equip de gent i el conseller Samper em va apostar per un altre i el conseller Elena n'ha apostat per un altre. I el que vingui després n'apostarà per un altre, no? I per respecte institucional, jo no sóc dels que critica el que han fet els d'abans meu o els de després meu. Escolta'm, ells en aquella, o elles en aquella situació, se la van trobar d'una manera, la van fer d'aquella, la puc compartir o no, però no entraré amb els equips, perquè crec que no toca.
Vaig acabant, perquè li havia promès a Miquel Buch que parlaríem de l'esclerosi múltiple, que ho hem fet, però que ara jo m'estic anant cap a la cosa política. Ets més de Laura Borràs o de Jordi Turull, tu?
No, jo sóc de Junts. Jo sóc de Junts.
Ara m'està fent de polític. Anava molt bé, eh? Anava molt bé, però...
Jo sóc de Junts, jo sóc de Junts. Home, evidentment, amb en Jordi Turull ens uneix una amistat de fa molts i molts anys. És veritat, vull dir, jo era, crec que era, bueno, regidor de Premià i ell era president de la federació, no? I he vist com treballa, i he vist com és, i he vist la forma de fer política que té. Penso que és una persona honesta, honrada...
Són dues ànimes compatibles, Jordi Turull i Laura Borràs?
Absolutament. És que... Diguem-ne que a l'hora de servir la societat, a l'hora de servir la societat, totes les ànimes crec que han de ser compatibles, no? Aviam, hi ha ideologies que, en un moment donat, o sigui, per exemple, doncs, podies pactar amb els de Vox? Doncs, home, doncs, jo diria pràcticament impossible. És impossible del tot, no pràcticament, impossible del tot, no? Però vol dir que, en un moment donat, dins del partit, que tenim una ideologia, doncs, similar o pràcticament igual, no? La forma de fer d'uns, la forma de fer dels altres es pot arribar a entendre, i tant. És que és el que el país necessita. Escolta'm, a Catalunya governem Esquerra i Junts per Catalunya, no? I tenim moltes coses que ens separen, però en tenim moltes que ens uneixen. S'ha de trobar això, sobretot les coses que ens uneixen, i fer prevaldre sempre el servei i interès públic. Aquest és l'únic objectiu que ha de tenir un govern, fer prevaldre l'interès i el servei públic.
Miquel Buch, moltes gràcies avui per venir al suplement i xerrar una mica més personalment del que aquest company de viatge que has tingut durant aquests anys. I l'altre company de viatge és la política, que malgrat que crec que ja no formes part d'aquesta primera línia, no l'abandonaràs.
No, de fet, diguem-ne que si mires, molts dels que dediquen a la política segurament de petits eren delegats de classe, no?
El virus de la política.
I, bueno, quan tens això dins del servei públic, doncs t'estira i, bueno... D'una manera o d'una altra, segur que servirem al país, al poble, també com puguem.
Gràcies per acompanyar-nos avui. Bona sort.
Gràcies a vosaltres.
El suplement, amb Roger Escapa.